9 i 23 minuts, moment per a la tertúlia del Gall del Monestir, a l'estudi Ramon Barnils. Tenim avui Jaume Pla, Víctor Alexandre, també Jordi Musó i Eduard Gené. Molt bon dia als quatre.
Bon dia.
Ja estaven aquí parlant de futbol abans de començar la tertúlia, encara que sembli mentida. El Jordi el veig molt esperançat de superar el Madrid a la classificació. Jordi.
Jo crec que ens sobraran punts i tot, eh?
Vols dir?
I tant, mare de Déu.
Que m'agrada sentir. És emocionant. Escolta'm, a aquesta hora del matí sentir aquestes persones que s'aixequen en una època de crisi, en una època on doncs, només sentim notícies que semblen que vinguin del segle passat, no del segle passat, no, del segle XV, etcètera, etcètera, i veure aquesta alegria, aquests ulls brillants. Oh, és que...
Del segle passat parles tu i el Pito Niso Pitto, sí, que ha tornat a ressuscitar, diu que quan deia el resultat no s'equivocava mai. I ara torna a dir que el Barça guanyarà per punts.
I que Niso Pitto, que era el pare de Marta Angelat.
Ah, sí?
Niso Pitto era el Josep Maria Angelat.
Angelat, sí, que era actor també, no?
A més a més, és
gran actor.
Estem parlant de guanyar la competició, la fluixa, vull dir, la d'aquí, la dels quatre replegats. Nosaltres el que ens importa és la Champions. Aquesta ens serveix per rodar-nos.
Sí, jo per això em sorprèn que és com si tu...
L'únic bo que té aquesta llei és que li fots al Madrid.
Si tu dius al teu fill, quan sigui gran, quan es faci gran, que jugui a bales, i tu guanyes la partida de bales i diguis, molt bé, nen, ara anem a jugar a cosa important, no?
Ja l'estic inculcant, el que és important, jo que no.
Víctor. Tu com ho veus?
No, home, ho veig de manera més optimista. Fa una setmana jo pensava que 10 punts són, no ens enganyem, són 10, són uns números molt, molt poc, o sigui, poc fàcils de superar. Si l'equip que els porta d'avantatge, doncs, no falla. El que passa és que, si una cosa s'ha notat, és que es tracta, el Madrid és un equip que de fet no té equip, no, és un equip sense personalitat. Es va veure l'altre dia, no?, amb el Villarreal.
Amb molt mala personalitat. Eh?
Sí, hi ha el tema d'Estraler, però em refereixo que en què és el joc, o sigui, té molt bons futbolistes, molt bons, les individualitats, no?, però no hi ha cap personalitat, no hi ha cap estil, i aleshores es va veure en el joc. Mira que, pobrets del Villarreal, a vegades hi havia moments que feia pena, no?, perquè pensaves, home, totes aquestes jugades que fan, si fos el Barça, això seria... Pobrets, no donaven més de si. I, tot i això, el Madrid era un equip sense criteri. És una mica el que hem fet allà amb el Madrid, és com si tu, per exemple, dius, jo vull crear la millor orquestra del món. I aleshores, per crear la millor orquestra del món, el que he de fer és contractar els millors músics, els millors instrumentistes del món. I comences a buscar pel món i els pagues, no?, a cop de xec. T'equivoques, perquè depèn de qui sigui el director, allò sonarà d'una manera o d'una altra, no? Però és que, a més, si no hi ha criteri, aquella orquestra no serà la més bona del món, no, serà la més ben pagada, però no pas la millor. De manera que el Madrid, en canvi, en el que passa al Barça és diferent. El Barça està demostrant que no només té els millors jugadors del món, sinó que, a més, té un criteri que és únic al món. I el manté sempre, jugui amb un equip de segona, jugui amb un de primera, i això és molt important. Al final l'èxit acaba venint, hi ha el factor sort en el món del futbol, però acaba venint una mica per la intel·ligència, acaba venint una mica pel cervell i per mantenir el cap fred, i en aquest cas crec que el Barça dona moltes lliçons de cap fred i de cervell al Madrid. L'espectacle posterior de tot allò, tot el que passa, ja denota un nerviosisme molt gran, i vol dir que realment, psicològicament, aquestes persones, aquests jugadors del Madrid, no tenen clar que puguin guanyar la Lliga, i veuen que el Barça doncs, els hi pot prendre, i això posa molt nerviós. Això, en un equip petitó, que no es presenti a la roda de premsa, és comprensible, però en un equip que es pretén gran, doncs és molt trist.
Jo crec que aquesta serà interessant perquè en aquests últims 4 anys ho hem guanyat tot amb exhibicions. Llavors, això és un nou repte. És com si els haguessin donat 10 punts d'avantatge i bueno, ara anem a per posar 3 estatus. I després la reacció final de un cop els hi marquen l'empat, vull dir, és la demostració de la gran farsa dels últims 50 anys, que és això de que és un club senyor. Perquè jo tinc 35 anys i des de Juanito Camacho, Hierro, vull dir, tota aquesta patulalla de gent que, vull dir, això de quan pierde la mano i tal, és una gran farsa que hem de començar a desenmascarar.
Pisa la mano.
Sí, sí,
vull dir, pisa la mano.
Un li va, sí, pisa la mano i el Juanito va trepitjar el cap, o sigui que...
És que és molt fàcil, a més, donar la mà quan ha estat a l'equip del règim durant molts anys, que ha tingut la complicitat arbitral que li va servir per guanyar lligues amb concerts de xiuleta a favor. Per tant, parlar de ser un equip senyor quan es guanya és molt fàcil. Ara, quan es perd, se'ls veu el caràcter que els...
Jo crec que estan desquiciats. Vull dir, és un tema... Però, deixem, no aguanten la pressió.
Deixem-me dir una cosa.
Va, Eduard, canviarem de tema, eh?
Deixem-me dir una cosa. Jaume, digue.
No, és que, a més, és que tenen tan mal estil que, a part de ser teòricament bons jugadors, el Ronaldo, el jugador més ben pagat del món, i resulta...
No.
Quan van fitxar-lo, sí.
Però actualment no és el Messi.
Actualment no, però quan van fitxar-lo...
Messi cobra poc, això ja ho parlarem.
Entre, després, a l'acabar, a part del corredor, que aquesta bèstia del Pepe va insultar i tal, diu que el Ronaldo i dos més van rebentar la porta del president de l'Alcoyà, no? Sí, del Villarreal, i van entrar i li van dir: «Usted es un personaje indecente, nos han robado», però en el president... Clar. I van una patada a la porta. Suposo que això, avui que el comitè de competició es reuneix amb ell mateix, perquè només aquest senyor i prou, això també ha de constar, no?
Sí, els hi faran pagar la porta, segurament.
On es veu el nivell d'una persona, d'un col·lectiu, no és la victòria, sinó és la derrota. Oh. Sempre, sempre. Sempre.
Avui, bueno, deixeu-me dir una cosa que ningú ha dit i em sembla increïble. Elogiar la gran saviesa d'un personatge que no ens el mereixem, que és el Pep Guardiola.
De peu, sí,
que no ens el mereixem.
Aixequem-nos.
Que va tindre la gran saviesa de començar a dir: «No es pot guanyar aquesta lliga».
Tàctica Johan.
I llavors, clar, automàticament, doncs, què és progrés? Hem de fer-ho. Ho hem de fer-ho per ell. Ei, això és important.
Ho hem de fer-ho per ell.
I palapam, i ahí som. I suposant per un moment que no es guanyi aquesta lliga. Suposant per un moment que jo m'atreveixo a dir que pot passar, perquè, escolta'm, estem parlant d'un joc que té, a part de les qualitats dels que l'exerceixen, doncs això té un factor sort, té un factor etcètera, etcètera.
I juguem contra 12, sempre.
Ja haurà arribat a un punt, ja no serà allò. I no serà allò de les dues manetes, aquells que anaven així, que per ser aquell anunci del Guardiola, que estaven les dues manetes obertes per aquella cosa del que es va fer un acte...
De la marató, no?
Un acte de la marató, la pobresa, sí. I tot i tal.
El va manipular.
Per això et dic...
Però això és de denunciar també, no?
Per això et dic que és greu, jo és greu.
De fet...
Avui... Perquè veieu fins a on t'arriba... Fins a veure... el meu criteri d'acceptació de la realitat. La veritat
l'Eduard l'estem convertint, a poc a poc acabarà fent la crítica esportiva al diari i al tot, perquè...
Telecinco, ahir, per exemple, a l'informatiu que presenta la Sara Carbonero, que és parella del porter del Real Madrid, en el resum del partit del Real Madrid, obviava, és a dir, no sortien els dos penals que un jugador del Madrid va fer a la seva àrea. Us en recordeu que va agafar dos jugadors per la samarreta? No sortia en el resum.
Encara...
Una persona que s'informa a través de Telecinco i no havia vist el partit no sabia que hi havia hagut dos penals a l'àrea del Madrid, que eren favorables al Villarreal. Per tant, com estava condicionada aquesta persona que s'informava a través d'aquest canal? Aleshores, robatori, òbviament, clar, un acaba d'adivinar això, no?
I encara com no va tallar els dos gols que s'ha menjat el seu nòvio les últimes dues setmanes.
Canviem.
Ara canviem de tema. Escolti, van llegir l'article de l'exalcalde Lluís Recudell, actual conseller, en què deia, resumint-ho, que el futur passa perquè Catalunya decideixi quin és el seu propi horitzó, que no de ser altre, diu que el de tenir estat que garanteixi la defensa dels seus valors ciutadans, econòmics i culturals, i que projecti Catalunya al món com una nació oberta, moderna i democràtica. I deia, resumint l'article, que ell havia treballat, o que s'havia treballat des de Catalunya per tenir ponts que es relacionessin amb la resta de l'Estat, però que tenia la sensació que els ponts només es volien construir des d'aquí. No sé si els ha semblat destacable aquest, potser, canvi d'orientació de Lluís Recudé, que era partidari més aviat de la de l'entesa amb la resta de l'Estat.
Demostra que no hi ha alternativa.
No, no, però opinions a part, que ja les direu, és que es veu que el conseller li ha fet cas a la vena als ulls les trobades amb la senyora Ana Mato.
Ah, sí? Com ho saps, això? Com ho saps?
Pastor, Ana Pastor.
Explica'ns-ho, Jaume.
Ana Pastor, canta, canta, Jaume, canta.
Explica'ns-ho, explica'ns-ho.
No, no, que es veu que, esclar, anava amb la màxima bona voluntat, la rebien aquí amb el màxim interès, decidien coses aquí, i l'endemà, a Madrid, ho canviava tot, aquesta senyora, i ella el telefonava i parlaven, i la dona s'escabullia completament. Aquí posa una cara i diu una cosa, i després, però al cap de 24 hores, no, i al final l'home, doncs, diu, no ens en sortirem.
Això és lògic.
És absolutament impossible.
Això és lògic, perquè Ana Pastor, si us hi fixat, té una cara picassiana.
Picassiana.
Sí, Ana Pastor és picassiana.
Ha sigut generosa.
És com una pintura. No, 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 si tu, si home, de la lliure del Picasso té una cara picassiana. Diu, és lletja. No, no, és picassiana. A veure, ahir Ana Pastor va estar en aquesta reunió dels consellers de transports i de foment d'europeus i
27 era,
no? I va tornar, sí, va tornar, doncs, a fer l'operació típica que, a més, clar, pels propis europeus i pensant en que suposa d'inversió no es comprèn. Si tenim en compte que per l'eix mediterrani passa el 65% del producte espanyol, doncs ja m'explicaràs de què estem parlant. Ahir va haver-hi aquí a Sant Cugat una xerrada molt, molt interessant, però molt, en la que participava el Raül Romeva, que, com sabeu, està com a diputat al Parlament des de fa 8 anys, i en cavall hi havia la Carme Colomina, que és actualment la que porta la part de internacional del diari Ara.
I va treballar a Cuba.cat.
I que va treballar a Cuba.cat, i que va ser cap de... També, sí, sí, ja ho sé, ja.
No ho dic...
Sí, sí, home. Lleta, també, és que jo anava baixant, anava dient, a l'Ara va estar de cap de redacció del Catalunya Ràdio i que havia estat aquí a Ràdio Sant Cugat. Bueno, Cugat.cat, perquè cada vegada que jo dic Ràdio Sant Cugat aquí em castiguen, em diuen, no, Cugat.cat, vale, d'acord.
Jo no et castigo, eh?
Tu no, home, perquè ets més considerat. No, bueno, i la xerrada va ser esplèndida. Va ser esplèndida per una ànima... Per una part, jo em vaig recollir l'ànima 3 vegades que em va caure al peu durant la conferència, em anava caient l'ànima i l'anava recollint. I per altra part, la constatació claríssima d'allò que moltes vegades, i en Jaume ja ho sap, i tu no sé si ho recordes, que he dit que Europa no existeix. Europa, el relat que es fa d'Europa, o que es pretén fer d'Europa, no existeix. Això va lligat una mica amb això que estàvem dient de l'Anna Pastor i el que va dir i el que li van contestar els consellers corresponents, etc. Perquè, tot i els anys que han passat, tot i la moneda única, que no ens n'oblidem, i hi ha la Gran Bretanya que no hi és, ni Suècia que no hi és, tot i amb això... i que sí que hi ha un 80% de decisions de lleis que ens obliguen a tots els estats sempre fan l'acció per l'estat. És a dir, no hi ha manera ni els mateixos components d'un grup, el senyor Roger va estar en un grup, doncs els components alemanys del seu grup tenen el mateix discurs en relació a el que en diuen perifèrics o del sud que els que puguin tindre el del grup popular del Parlament Europeu. Que això és molt greu, perquè vol dir que en última instància el que compta és el país. El país, en aquest cas, vull dir, doncs, Alemanya, França, Bèlgica, Holanda, etc., el que sigui. I això, clar, això vol dir que Europa com a tal no existeix. No existeix, no és veritat. Si això hi afegim, quan es vol explicar què és Europa, la quantitat massiva d'immigració sobretot doncs, oriental màgicament i de l'Àfrica que s'ha produït en els últims 20 anys, aleshores encara el concepte d'Europa queda més com més diluït. Però tornant a el que dèiem al principi, el gest de la senyora de Pastor dient això, i això que dius tu, Jaume, de venir aquí i dir una cosa i posar una altra, això és com ho diríem aquella pel·lícula del dia de la marmota, no? És el mateix. s'aixequés al dematí, ostres, una altra vegada la mateixa cançó, quan comença el dia. El dia següent, no ha passat la mateixa cançó. No hi ha res a fer. No hi ha res a fer. Per tant, doncs, si definitivament amb la Convergència i Unió, ara que farà el seu congrés, decideix finalment que sí, que serà en aquesta línia, doncs mira, doncs, tots estarem més contents, però no vol dir que ho aconseguirem. El senyor Schulz rep el president de la Generalitat i li diu que sí, que entén molt bé el tema de... Un que digui que entengui molt bé el tema de la llengua al Parlament Europeu ja em sembla fantàstic, però ell tampoc podrà decidir.
És el president del Parlament, bàsicament. És a dir, no pot,
per això dic, que canviar. Tampoc, ell el que podrà dir és, escolteu, mireu-vos amb ganes i amb carinyo, i l'únic que pot dir, no pot dir res més.
Qui decidirà seran els ciutadans. Vull dir, per això tenen tanta por al tema de les consultes, perquè l'altre dia una cosa molt curiosa que deia que la senyora aquesta Camacho deia que està a favor de preguntar a la gent i tal, però que hi ha dues coses que no es poden preguntar, que és el pacte fiscal i la independència de Catalunya. Ells estan a favor dels comptes, però aquestes dues coses no. Per què? Perquè tenen por, perquè saben que la gent cada cop més, i la crisi ho està accentuant, veu que no hi ha una altra sortida.
No, jo del tema aquest que anem derivant, hi havia una altra cosa que dintre el món del teatre, què opineu, sobretot tu, Eduard, d'un cas que aquell dia discutia amb el Pep Tugas i clar, m'ho va rebatre, però que el senyor Toni Cantó ara interpretarà una obra aquí a Sant Cugat.
Avui,
oi?
Sí,
Raza ho organitza pel seu compte, es veu que no és un contracte, sinó que ell va, diguem, com a taquillatge, no?, que es diu. Molt bé. I aquest senyor és l'únic que s'ha demostrat políticament d'un partit determinat. I em sembla que el que actua, o el que és, no té una professió, diguem, artística, pot votar qui vulgui, però declarar-se obertament i, a més, ser l'únic parlamentari que hi ha a Espanya, a part de la senyora Díaz de Madrid, que és del Parlament de València.
És diputat a les Corts Espanyoles, en el Congrés, per UPyD, i va ser elegit a València.
Ha d'assistir a València. Llavors, a mi, aquest personatge, jo, d'entrada, ja em nego a anar-lo a veure, perquè considero que, primer, del partit polític que representa, imagina't l'anticatalà que és. I, per altra banda, no té per què barrejar la seva opinió política públicament, a més, amb una companyia de teatre.
Esteu d'acord amb això que diu el Jaume? Perquè no, si un actor és d'esquerres i es pronuncia, moltes vegades rep aplaudiments. El Joel Joan, que el coneix perfectament,
el Víctor Alexandre, és independentista. Però no ocupa cap càrrec polític. Perdó, jo dic que si està en un Parlament no pot fer-ho públicament, no pot entrar en el món de la política.
Home, ell va d'aquillatge, no, dius, amb aquesta obra?
Sí.
Home, esperem que s'enganxi els dits i ja està.
Ja, però...
Víctor.
Sí. No hi ha cap més actor que ho hagi demostrat, això. Que és d'un partit determinat, sí, però jo dic, ocupa un càrrec polític que cobra, i a més fa teatre.
Sí, és difícil que no pugui influir la ideologia d'un actor o d'un autor en el parer de la gent. És difícil, perquè quan aquesta ideologia, sigui la que sigui, humanista, feixista, el que sigui, és coneguda, doncs, clar, genera adhesions i aversions. Aleshores, doncs, el mateix Bodella la genera, no?, amb el seu posicionament polític contra Catalunya. És clar, si tu, la teva ideologia és anar contra un país, és molt lògic que aquell país, quan tu li demanes diners perquè vagi a veure el teu espectacle, no hi vagi. És molt normal, no? Si algú parla malament de tu, li gires l'esquena. Doncs, si aquest senyor, si el senyor Cantó, Cantó, com es digui, és un enemic dels drets nacionals de Catalunya, em sembla molt bé que la gent, doncs, li pagui amb la mateixa moneda i dir, doncs, bé, no et demanem que vinguis, ja que vens, tu tens la llibertat de dir el que vulguis, jo tinc la llibertat de decidir si vaig a veure el teu espectacle o no vaig a veure el teu espectacle. Com que sense el teu espectacle puc viure perfectament, ja t'ho faràs. És una actitud absolutament personal i a mi em sembla legítima la del Jaume. Jo tampoc hi aniria, per aquesta raó. Ara, si veritablement es tractés d'un geni, caldria separar-ho. Perquè aleshores hi ha genis a la història que han sigut molt, molt, molt carques, però molt, i eminències molt carques.
Home, si fos un geni ja no crec que estigués a UPyD, no?
Això per descomptat, perquè intel·ligència i nacionalisme espanyol no són sinònims. Però sobre el que deia el tema de l'Eduard, el tema que plantejava l'Eduard sobre el tema d'Europa i tot això, clar, és veritat, és un club d'estats, Europa, no? És un club d'estats. I el fet que sigui un club d'estats crea aquesta mena de tensions, de voler, doncs, cadascú mira per si mateix, tot i que hi ha hagut dos elements clau molt importants que han deixat els estats sense el poder que tenien, que són la moneda, com deies, encara que hi hagi algun país reticent, la unitat monetària, i després l'exèrcit. Cada país aportarà uns efectius, però en tot cas ja no talla el bacallà. Això, que antigament era la cosa més emblemàtica, els elements més emblemàtics de la tinença d'un estat, això s'ha volatilitzat. I, és clar, han hagut de buscar altres maneres de trobar-se a si mateixos o de reafirmar-se a si mateixos. El que passa és que, clar, una cosa és Suècia o Dinamarca i l'altra cosa és Espanya. Espanya, com que té un problema imperial no resolt de constitució del país, perquè encara l'està fent, quan se li ha esmiculat per tot arreu, des de fa segles, doncs, esclar, es reafirma per mitjà del manteniment d'allò que li queda d'aquell imperi que un dia va construir. I això perjudica els que no formen part d'aquest imperi, no? Que han estat imperialitzats, diguéssim. De tota manera, sobre el que deies d'en Recoder, jo no coneixia l'article, no he llegit aquest article del senyor Recoder, però no m'estranya aquesta evolució que ha fet. Ho vaig veure, em va cridar l'atenció quan a mi em va tocar fer, em sembla que va ser fa dos anys, fer el pròleg de la nit literària, que organitza Òmnium Cultural, el mes de maig. Bé, la persona que fa el pròleg, ho diu, fa el discurs aquell, i després qui tanca l'acte és sempre l'alcalde, no? Aquesta ara serà l'alcaldessa, llavors ho era el senyor Recoder. I el discurs del senyor Recoder, en fi, em va cridar l'atenció, perquè, no a mi, a molta gent, perquè em va fer un discurs força abrandat que jo mateix l'hauria signat. Jo vaig pensar, oh, si tot això que diu s'ho creu, jo signo ara mateix el senyor Recoder, perquè...
No li vas escriure tu, no, Víctor?
No, jo no li vaig escriure, però realment em va dir, hosti, està molt bé, està molt bé. Si continua pensant això, és més, jo crec que ho pensa encara més.
Encara més.
Perquè el lloc estratègic que ara ocupa no és el mateix que el d'alcalde, per tant, ara toca un poder i té contactes molt més directes amb el que és el govern espanyol, doncs pot veure, com deia l'Eduard, que realment no hi ha res a fer. Això passa igual que amb els pactes entre indis americans i els blancs. Tots els pactes que es van fer, no recordo la xifra exacta, 500 i escaig, 500 pactes van signar els indis nord-americans amb els colonitzadors blancs, amb Washington. No se'n va complir ni un, ni un. I els altres que anaven amb el lliri la mà als indis, perquè era la paraula donada, no la paraula sagrada, fins al punt, imagina la cultura índia, que si tu t'estàs un dia parlant, el teu interlocutor no parla, fins que tu no acabis. Imagina't, no? Doncs, vull dir, la paraula de l'altre és sagrada. Clar, al·lucinaven perquè no complien cap pacte el gran pare blanc de Washington. Això passa igual a Madrid.
S'haurà donat compte que quan té que anar a negociar amb aquest cas amb la ministra, el més important no és el que es parli a la reunió, sinó és tenir la cartera bon recaude perquè no te la fotin.
Podríem estar una hora més a partir de tot això que ens sortit.
Només un petit incís, en canvi, el Víctor, precisament la setmana passada jo vaig llegir el teu article i ho vaig retallar, digo breument resumit, perquè al final deia que ens quedarem sorpresos perquè la independència està molt més fàcil i molt més a la volta que ens pensàvem. Sí. El qual amb l'Eduard no, i a mi tampoc, digue'ns-ho, veure aquest teu optimisme real.
Sí. Bueno, que t'ho digui d'aquí 5 minuts.
No, de fet ja ho està dient, ho deia ahir el conseller Puig. Vull dir, que no, vull dir que és una persona que no forma part de l'independentisme tradicional de tota la vida, sinó que s'anan manifestant en aquests últims temps, no? Són ja persones, és a dir, del que seria el catalanisme més moderat, les que ja es manifesten en aquest sentit. Però vindrà, voldria insistir en aquest punt precisament, vindrà, el pas aquell definitiu, el que serà el pas trencador, vindrà d'una cosa infinitament petita, o molt petita, gairebé insignificant comparat amb els greuges que patim. Una cosa que diràs...
És la gota que ve salvats.
Sí, és per això. Pot ser, per exemple, podria ser per posar un exemple d'una cosa, entre cometes, petita. el tema de les autopistes. És a dir, cada cop i volta els catalans hàgim de finançar el dèficit de les autopistes madrilenyes.
No?
Per exemple, no, pot ser una cosa d'aquestes i diràs, home, però la proporcionalitat, no? Sembla que es perdi. Clar, no és allò només, és la suma de moltes coses, oi? Però vindrà per una cosa molt petita, com acostuma a passar a les relacions de parella.
Hi ha una cosa
Marques molt de prop.
No, és que si no se m'escapa. Una cosa que ha dit el Víctor, que crec que és molt important, que diu que ells, en la seva reestructuració de l'Estat, en la seva idea d'Estat, no sap ben bé cap on van, no saben si recentralitzar-ho tot, si deixar algunes autonomies en més. Jo crec que mentre ells estan, que no saben ben bé cap on tirar, nosaltres cada cop som més els que tenim clar cap on hem de tirar. I això crec que és un factor que juga a favor nostre.
Sí que ho saben.
Eduard.
Com que han sorgit tantes coses que ja et dic, tindríem per molta estona, tindríem per una hora, i tu no ens dones temps. És que,
fet, jo voldria... Podríem fer una marató un dia, sempre si voleu.
Igual,
podríem fer veure quan durem fer una marató.
Primer respondrem amb el Jaume en relació amb el Toni Cantó, etcètera, etcètera.
Efectivament, tu aniràs com a crisi avui?
Sí, aniré. Ah. Sí, home. I després quan acaba la funció
hi ha un col·loqui. Com que estareu en família anirà bé.
Sí, està bé. El Víctor ja ho ha apuntat. Efectivament, si féssim si acceptéssim o no acceptéssim artistes, escriptors, músics, tal, per les seves ideologies...
No, perdona, ens que caurien... Que ell cobra del partit.
Ja ho sé, ja ho sé.
I té un càrrec públic.
Ja ho sé. Ens caurien moltíssims grans figures de l'art universal. Perquè és que moltes i moltíssimes, grans poetes que si tu coneixes la seva història, veus que allò, inclús grans filòsofs, que ja seria difícil, i veuríem que no. Per tant,
que simpatitzaven amb el nazisme.
Jo tenia un amic que em deia sempre, a mi el pitjor que m'ha passat és que m'ha agradat molt un artista de teatre, sobretot escriptors, i quan l'he conegut, doncs allò m'ha caigut absolutament, i no he pogut suportar-ho. Bé, aquest seria un punt. Per tant, aquest el Toni Cantó, doncs jo l'he vist actuar diverses vegades, no és un mal actor, no és un mal actor, i vull veure aquesta obra, perquè és una obra del David Mamet. David Mamet és un individu, un autor molt considerat, precisament és un provocador nat, és un home que ha fet... director de cinema, director de teatre, autor de teatre, guionista per altres, guionista per altres també, i és un home molt, molt ben considerat. I per tant, em sorprèn una mica aquesta dualitat d'un individu que m'imagino que serà d'una forma determinada des del punt de vista polític, i que sigui ell el que hagi comprat amb un company de la companyia, que són dos els productors, un actor, que hagi comprat els drets d'una obra que es va estrenar a Broadway i que el segon lloc on s'estrena al món és Espanya. Estrenarà a Oviedo, em sembla que va ser, i ara us ve aquí. Bé. Dius això. Ara, passem a l'altra part, que és aquesta que estàvem dient de la possibilitat de la independència, i a més a més a partir d'un punt, d'una cosa molt petita que generi una reacció dient això és la gota que hi ha. Jo segueixo pensant el mateix, que Stephen Jack Gould, que és un tio fantàstic, deia, diu, és curiós, diu, els homes, les persones, tenim la tendència a veure a sentir o a veure com a real allò que desitgem. Desitgem una cosa i aleshores aquesta voluntat que tenim, aquest desig, qualsevol gest, qualsevol cosa que es produeixi, la portem cap a aquesta sensació perquè això ens reconforta i d'aquesta manera arribem a creure que això pot ser veritat. Diu, però la veritat és tossuda i llavors ens va. El problema que tenim aquí, penso jo, és que és veritat que ha crescut aquest sentiment i aquesta certesa de dir... perquè jo sóc un exemple viu d'això. Jo sóc un exemple viu d'això que estic dient. Ha crescut aquesta certesa, l'evidència contínua, any rere any, una sèrie de coses, però també la realitat, també any rere any, i tirant històricament cap enrere, o sigui, s'ha celebrat la Pepa, 1812, 200 anys de la Constitució, collons, sembla que era la primera Constitució que s'havia fet al món, vull dir, per favor, no? I tu deies això que deies, no saben per on estan. Sí, ara torna a veure que són atlàntics. El govern espanyol ara torna a recuperar que la seva via és la via atlàntica. Tens? Mare Pàtria, Amèrica del Sud, no sé què, no sé quantos. Sí que tenen una idea. Per tant, van així. O sigui, Europa ara ens castiga. No, anem, tornem a Amèrica perquè és el nostre, perquè són, etc etc. La independència de Catalunya només pot arribar, malauradament, perquè hi hagi algú de fora, alguns, no algú, alguns de fora, Comunitat Europea i els Estats Units, no deixem els Estats Units oblidats, que digui, aquests tios tenen raó. Aquests tios tenen raó i, per tant, fem, o sigui, ajudem-los a que això sigui així. O per aquí, o agafant les armes, com és evident, no, home, com és evident, no ho farem amb violència.
No, les armes no.
Per això,
sí, arribarà amb un gol de Messi a la final de Múnich, sí, contra el Madrid, ens fotran fora.
No, està molt bé de tota manera les actituds aquestes de l'Anna Pastor i això, perquè és bo que Europa vegi quina mena de país és Espanya, la mentalitat que hi predomina, i que nosaltres no fem comèdia, no?
Veu que aquest dia va quedar absolutament sola al Parlament Europeu.
Clar, dels 27, 26 però es van quedar
esperats. Veieu la tira del Batlloli de la Vanguardia d'avui, que és molt, molt, molt significativa en aquest sentit. Però la tira del Batlloli es veu un tio sentat en una taula i està assegut i diu ser un soroll per darrere, no? Llavors augmenta i llavors un altre diu, senyora consellera, senyora, què està fent? I es veu l'Anna Pastor amb una via de tren que va estar arrastrant cap a l'esquerra.
Cap a Madrid. Cap a Madrid.
Sí. No, sí, són meravellosos els dibuixants de diaris, a vegades amb una imatge et diuen un munt de coses.
Sí, sí.
A veure, és que l'Eduard ha parlat de diverses coses, en tot cas, però la primera era el tema de les ideologies, no? Jo ho he pogut veure, jo sóc conscient, per exemple, que hi ha gent que no compra els meus llibres, no d'assaig polític, sinó novel·la, perquè sóc jo, perquè jo penso com penso, perquè sóc independentista, etc etc. És a dir, hi ha un prejudici. Potser podria ser que li agradés a aquella persona aquell llibre si no sabés qui és l'autor o com pensa l'autor, però com que ja ho sap, a l'hora de llegir-lo, doncs el rebutja. Això passa sempre, i per la mateixa raó al contrari. Això és inevitable. I pel que fa al tema del corredor, home, és escandalós, però no és sorprenent, no és gens sorprenent. I aleshores, doncs, aquí hi ha un altre tema interessant dintre de tot això, perquè s'ajunten dues coses. Una és la mentalitat espanyola, que jo sempre he vist que no hi ha traducció per la paraula cerrazón, per sort, perquè és una paraula horrorosa, que és el que defineix aquesta mentalitat espanyola, no? És cerrazón davant del sentit comú expressat pels diferents representants europeus. I amb el cost econòmic que tot això té. I aleshores, doncs, esclar, si això hi afegeixes la percepció cada cop més clara, més diàfana, que Catalunya no formarà en el futur, en un futur proper, part d'aquest estat espanyol, això els treu de polleguera. I el que estan fent és prenent mesures,
correcte,
econòmiques, de dir, ei, si es fa aquest corredor,
aquests d'aquí 20 anys no estan.
Clar, mentre Catalunya forma part de l'estat espanyol, doncs ens podria anar bé, però a partir del moment que sigui un estat independent, què passa amb Madrid, no? I aleshores, doncs, de fet, la política cultural ja va per aquí. Les adquisicions d'obres d'art, de tot això, no venen a parar a Catalunya, tot i que les paguem els catalans, sinó que se'n van a museus de Madrid. Per què? El que no està en un museu de Madrid i està en un museu català és com si no estigués a Espanya. Ells tenen la percepció que això cada vegada va més ràpid. I tot i que hi estan en contra, prenen mesures per si de cas.
Però és que inclús passa això, tots aquests últims moviments que hi ha, ara els toros, les autopistes i tal, en el cas dels judicis, jo els podria, fora de micròfon, si voleu, explicar-vos el fet del cas Coromines Tous, que és un cas absolutament polític. I ara tornen a obligar a fer un judici amb un altre tribunal popular. i t'asseguro que la senyora jutge que va contra el Coromines, des del començament, que ja estava decidida a que això no era acceptable, que hi hagués un tribunal popular que l'absolgués. Un dels informes, jo ho sé molt perquè aquella senyora, doña Lucía Caram, una monja que li vam donar fa 2 anys aquí a Sant Cugat el Premi de la Pau, és íntima amiga de la família. I aquesta dona ho defensa, sang i fetge, però resulta que la senyora que ella van fer l'informe abans que sortís el Tribunal Popular va dir hay que tener en cuenta que este señor hay que juzgarlo a fondo porque pertenece a una dinastía de rancio abolengo. Esclar, això, jo ho he dit a netes meves de més de 20 anys, no saben què cony vol dir ni rancio ni abolengo.
Jo en tinc 35 i tampoc.
Sí, sí, rancio ni abolengo. Aquest senyor és català i aquest senyor l'hem de fotre perquè seria un mal exemple.
Aquesta jutgessa, durant el judici, renyava amb el jurat popular. El renyava durant el judici. És molt fort.
Que agafin el jurat al camp.
De totes maneres, el que és molt fort últimament...
Però tendenciosament.
El que és molt fort últimament és el fet que hagin indultat. Ara ja, al marge de qui hagin indultat, el que és molt fort és que existeixi a la legislació espanyola l'indult.
L'indult.
Perquè l'indult és una cosa medieval. És a dir, l'indult és algú que està per sobre de la llei i diu, no, aquest...
El salvo.
El salvo. Per tant, és el que feien els reis, el que feien els senyors.
El signa el rei, no, l'indult?
Sí, però imagina que no hi hagués...
El César.
Exactament. Per tant, és una cosa que està absolutament fora de temps. Jo volia... Deixa'm dir una cosa, només.
No, tranquil.
Que m'agrada molt aquesta tertúlia. M'agrada molt tertúlia, perquè si no s'ha fixat, aquí hi ha 4 generacions diferents.
Sí, o 5.
Bueno,
jo no, que és tan gran.
No, jo no et conto.
A veure, com ho veies? Tens 20 segons per explicar.
No, home, tenim en Jaume, sí, que té 80, ja. 84. Jo que n'he fet 72. En Víctor, que en deu tindre 50...
No, 60.
60, però recent fets.
No ho diria ningú.
No, fets.
Sí. I aquest té 35. O sigui, fixa-t'hi tu quina...
Jo tinc 29, per això ho deia.
Però tu no comptes, Pep. Aquest,
el Pep i jo som els que tindrem del carro.
Tu ets el moderador aquí.
Sí.
Oh,
i ara ho hem de deixar, eh?
Què dius ara?
No podem parlar dels toros, Pep.
El proper divendres. Gràcies a tots, molt bon dia.
Molt bé. Cugat.cat